Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Josep Bargalló, conseller d'Educació en funcions, ha visitat avui les obres del nou edifici de l'Escola Virolet, a Calllong. Els treballs ja estan en marxa des de fa poques setmanes i estaran enllestits en el calendari previst. Així ho ha confirmat Bargalló.
Sí, m'estava preguntant si el procés d'execució de les obres acabarà amb el que en aquell moment està previst, que és el novembre del 22, o el que fa a la fase, diguem, de l'edifici de primària. Sí.
El conseller en funcions, que ha estat acompanyat per l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha visitat 2 centres educatius més a la comarca.
Titulars.
Avui també us parlarem d'aquesta casa que se suma un any més a la commemoració del Dia Mundial de la Ràdio. Ho fa amb un especial titulat El Casino dels Senyors. Està conduït i presentat pels periodistes Aleix Graell i Pere Gallifà i s'emetrà demà en directe de 9 a 12 de la nit. Informació esportiva. El Sabadell rep aquesta nit el Real Zaragoza en el partit que obre el foc de la jornada 25 de segona divisió. L'equip aragonès acaba d'arribar a la ciutat a partir de les 2 al programa Hotel Suís. Expliquem tots els detalls d'aquest duel directe de la part baixa de la classificació.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Els serveis. Comencem per la previsió del temps, perquè sembla que s'acosta un canvi de temps. Ens ho confirma el Jordi Cruz. Molt bon dia.
Hola, bon dia. El front que aquest matí ha deixat ja pluja a l'oest del país en deixarà la resta del territori al llarg de la tarda, especialment cap al nord i a l'est del país, amb una cota de neu que anirà baixant fins a situar-se als 1.500 metres al final del dia. La temperatura avui encara suau i atenció al vent que s'enfortirà a partir del vespre al sud del país i també cap a l'Empordà. Demà dissabte al matí temps variable amb algunes ullades de sol, però a la tarda els núvols seran més abundants, fins i tot podria caure ja algun plogim al vespre, sobretot al litoral i prelitoral de les comarques de Girona i de Barcelona. La temperatura començarà a baixar i atenció perquè diumenge tindrem un temps fred amb el cel tapat arreu de Catalunya. De fet, només s'enlluraran a la Vall d'Aran i als cims del Pirineu on farà més sol. Pot ploure a qualsevol punt, però especialment cap al litoral i al prelitoral, i atenció perquè la cota de neu anirà baixant dels 1.200 fins a situar-se al final del dia als 800 metres a les comarques de Girona i també a prop del Montseny i als 1.400 a l'extrem sud del país. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Situació del transport públic. Javi Torres des del Transmet, bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet. En aquests moments destaquem afectacions que poden superar els 60 minuts a la línia R4 de Rodalies entre Vilafranca i Sant Vicenç de Calders a causa d'una incidència amb un tren de mercaderies. La resta de la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona funciona amb normalitat i no destaquen més alteracions significatives. De moment, això és tot des del Transmet. Bon dia.
I pel que fa a la situació a les carreteres catalanes, aquesta hora hem de destacar que unes obres a la B-140 Santa Perpètua de Mogoda obliguen a tallar un carril en direcció a Girona i això està provocant retencions de fins a un quilòmetre. Passant 4 minuts a 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
El conseller d'Educació en funcions, Josep Bargalló, preguntat per Ràdio Sabadell, ha assegurat que el termini d'execució de les obres pel nou edifici de l'Escola Virolet a Calllong va segons el previst i que l'estructura on s'encabirà l'educació primària finalitzarà el novembre de 2022.
Sí, m'estava preguntant si el procés d'execució de les obres acabarà amb el que en aquell moment està previst, que és el novembre del 22, el que fa a la fase, diguem, de l'edifici de primària. Sí. Si vostè em diu, no hi haurà cap més confinament per la pandèmia que aturi les obres un mes, jo no tinc més mínima idea. Estic absolutament que no hi... convençut que no hi serà, però no l'hi puc assegurar. Per tant, si no hi ha cap element extern a la voluntat nostra i de l'Ajuntament, les obres estan funcionant com havien de funcionar i acabaran el novembre del 22 com havien d'acabar.
A El conseller ha recordat que les setmanes d'endarreriment actuals van ser causades pel primer confinament. Pere Gallifa, bon dia.
Bon dia. Ho ha dit a les portes de l'escola Virolet, on ha fet avui una visita al centre per reunir-se amb la direcció i parlar de la transició cap a l'estructura que tindrà l'Institut Escola en el futur. La resta del matí també ha anat a les escoles Can Sors, de Sentmenat, i La Mirada, de Sant Cugat del Vallès.
També en matèria educativa us expliquem que la Universitat Autònoma de Barcelona ha presentat algunes noves titulacions per al curs 2021-2022. El centre ha començat avui les jornades de portes obertes que per primer cop es faran en línia i han reunit fins a 13.000 inscripcions. Els estudiants de batxillerat o cicles formatius es preparen per escollir una carrera al campus de Bellaterra.
Entre les novetats curriculars hi trobem sobretot estudis en anglès, així com graus interdisciplinars. Per exemple, estudis d'història, política i economia contemporània o ciències, tecnologia i humanitats, que s'imparteixen a través de més d'una facultat. Una altra novetat són els estudis d'intel·ligència artificial, que seran de titulació pròpia i no un grau oficial, però tot i això, Virginia Luzón, vicerectora de Comunicació i Promoció de la Universitat, ha apuntat que treballaran per aconseguir aquesta condició.
No és la primera vegada que ho fem. De cara als estudiants, el que significa és, econòmicament no significa res, perquè el preu del grau és el mateix que si fos un títol oficial, i pels estudiants, quan comencen com a estudis d'intel·ligència artificial que no són encara oficials, però la nostra intenció és que siguin verificats i que siguin oficials, i una vegada acabin el seu grau, acabarien com un títol oficial.
Des de la universitat calculen que més de 13.000 estudiants i docents seguiran les portes obertes en línia d'avui i demà des de casa o des de les aules.
Un apunt de justícia que acabem de conèixer. La jutgessa del cas Mercuri ha suspès la sessió prevista pel pròxim 16 de febrer, on s'havia de comunicar l'exregidor del PP, Jordi Soriano, els càrrecs que se li imputen per la seva presumpta participació en la peça 1 del cas, la que investiga suposats suborns en l'adjudicació d'obres i contractes públics. La magistrada considera que no hi ha cap sala amb les dimensions suficients per la quantitat de persones que hi haurien d'assistir. La sessió, per tant, queda suspesa fins que no es disposi d'un espai adequat que compleixi totes les mesures sanitàries i processals. D'altra banda, el Departament de Territori i Sostenibilitat ha presentat l'informe sobre els impactes positius i negatius de l'aeroport de Sabadell. Han avaluat nou indicadors, entre els quals hi ha el risc d'accidents, el soroll, l'impacte econòmic i ecològic, la singularitat, la vessant formativa i també el valor divulgatiu.
Pel que fa al risc d'accidentalitat, des de la Generalitat asseguren que des de la inauguració de l'equipament només hi ha hagut un 0,008% d'accidents, amb 3 persones mortes i cap de fora de l'aeroport. En canvi, sobre el soroll de les operacions, Isidre Gavín, secretari d'Infraestructures i Mobilitat del Departament, ha anunciat que es posaran nous sonòmetres.
I aquests sonòmetres s'estan posant. Aquests sonòmetres n'hi ha concretament 2 a Barberà del Vallès que es van instal·lar el passat 5 de febrer. N'hi ha un a Badia del Vallès que s'està instal·lant o s'ha instal·lat aquesta mateixa setmana. I n'hi ha 3 a Sant Quirze que s'instal·laran la setmana vinent o l'altra, aquí em diuen fins a finals del mes de febrer.
Per altra banda, ha subratllat l'impacte positiu econòmic de l'aeroport per la comarca, diuen que genera 158 milions d'euros, o el seu valor estratègic, formatiu i cultural.
Notícies migdia.
Els indicadors de la pandèmia continuen retrocedint a Sabadell. Segons dades del Departament de Salut, avui el risc de rebrot ha baixat fins als 265 punts, mentre que la velocitat de contagi és ara del 0,67. Alhora també decreix la incidència acumulada a 14 dies, situada en 393 casos per cada 100.000 habitants.
D'altra banda, en les últimes 24 hores s'han confirmat 48 positius més, que eleven la xifra total des de l'inici de la pandèmia fins als 14.679, però no hi ha hagut cap defunció, que es mantenen en les 506 des del mes de març. Els sabadellencs vacunats contra la Covid-19 ja s'enfilen per sobre dels 10.000. Un total de 5.835 han rebut la primera dosi i 4.234 han completat el procés d'immunització amb la segona.
Últim dia de campanya electoral.
Els serveis informatius de Ràdio Sabadell no estan d'acord amb la política de blocs electorals amb motiu de la campanya. Per això, no signem les informacions que us oferim a continuació.
L'eurodiputat de Ciutadans, Jordi Canyes, ha entrat avui en campanya a Sabadell postulant la formació com l'única que pot garantir un govern sense pactes amb forces independentistes.
En un acte a la plaça del Pi de Can Uriac, barri on la meitat dels vots en els últims comicis van anar al Partit Taronja, ha carregat contra els governs dels últims 10 anys.
En Cataluña llevamos 10 años con un gobierno que lo único que ha querido es organizar un referéndum el 1 de octubre, dar un golpe de Estado contra la Constitución y el Estatuto, intentar romper Cataluña al resto de España, y desde 2017, a pesar de que Ciudadanos ganó las elecciones, como ellos son mayoría y tienen más diputados en el Parlamento, han tenido un gobierno que solo ha hecho que pelearse entre ellos y ser el peor gestor de la crisis en toda España.
Cañas també ha assenyalat la voluntat del partit de Carlos Carrizosa de posar-se al costat de la gent en un context que ha qualificat de terrorífic, amb milers de persones sense feina i desenes de negocis tancats pels efectes de la pandèmia. L'eurodiputat insisteix que cal abaixar els impostos perquè els més afectats per la crisi la puguin superar.
No sigamos castigando con impuestos a aquellos que no son, que no pueden pagar. ¿Pero cómo pueden pagar impuestos a aquellos que no están vendiendo? Trabajemos para todos, reforcemos nuestra sanidad, mejoremos nuestra educación, ayudemos a aquellos que crean empleo, a aquellos que abren cada día una persiana, pongámonos al lado de la gente, trabajemos para y por la gente, trabajemos por todos.
En el mateix sentit, s'ha posicionat el número 5 de Ciutadans al 14F, el sabadellenc Joan Garcia. En declaracions al Cafè, ha anunciat ajudes directes a les empreses.
És una ajuda directa del 75% de la facturació que té un negoci, perquè aquest negoci no hagi de tancar, perquè aquest negoci pugui resistir. Que al final es tracta essencialment d'això. Sabem o esperem que aquesta pandèmia doncs, sigui doncs, temporal, no? Acabarà i, per tant, el que volem és que algú que té una experiència, té un negoci que li funcionava bé abans de que passés tot això, doncs el que vol o el que volem és que pugui resistir i que continuï després amb la seva activitat.
Garcia també ha insistit en la necessitat d'evitar que més empreses marxin de Catalunya, una allau de sortides que atribueix directament a l'efecte post-1 d'octubre.
Però és una llàstima perquè realment Catalunya sempre ha sigut el motor d'Espanya i volem que continuï sent el motor d'Espanya o que ho torni a ser un altre cop. Crec que tenim totes les variables i tots els condicionants adequats per tenir una societat forta, un creixement econòmic adequat, però volem, les empreses al final són molt porugues. Les empreses quan troben un motiu per marxar i tenen un altre lloc on invertir sense aquest problema, doncs simplement marxen i ho fan lliurement. Volem que això no passi, volem que torni i, evidentment, el que va passar el 2007 amb un govern de Ciutadans no tornarà a passar.
La candidata del PDeCAT, Àngels Chacón, defensa que la seva formació és nítidament independentista, però sosté que té un model de país totalment diferent al de la CUP, la número 1 dels demòcrates, ho ha dit en una entrevista avui a Televisió Espanyola.
Però vamos a hablar de modelo de país. Nosotros creemos que es perfectamente combinable ser un partido independentista de Olagante y tener un modelo de país que no pase por ser un partido de izquierda o izquierda extrema como puede ser la CUP, un partido antisistema que promueve la ocupación, edita un manual de ocupación ilegal de viviendas. Esto no lo podemos compartir de ningún modo. Hablan de nacionalizar empresas. Bueno, a quien le cabe la cabeza, nosotros creemos en la reactivación económica, creemos en la generación de recursos y evidentemente, pues por mucho que seamos todos independentistas, ni queremos un país independiente a cualquier precio, no, ni cualquier tipo de país.
Preguntada sobre l'herència de Convergència Democràtica, Chacón ha defensat el llegat del seu partit i ha aprofitat de crítica ara Junts per voler desfer-se de la gestió ben feta. En aquest sentit, la candidata ha defensat que els orígens del partit d'aquesta manera.
No vamos a renegar o a negar que venimos de la convergencia con sus luces, con sus sombras, un partido que construyó también la Cataluña que tenemos hoy. Pero estamos en una nueva etapa. Tenemos el gen convergente, un gen resiliente, pero en esta nueva etapa, siglo XXI. Reconocemos a quien lideró el país durante años, pero esta no es la campaña ni es el proyecto de Artur Mas. Artur Mas está apoyando al PDeCAT, es miembro del PDeCAT, se ha mantenido el PDeCAT, pero yo también quisiera poner en valor nuevos liderajes que no necesitan estar tutelados a nivel territorial. Y bueno, hemos recuperado una combinación, yo creo que muy interesante, de experiencia. Tenemos también en nuestras listas a personas como Andreu Mas-Colell, tendremos gente con experiencia de gobierno como Joana Ortega.
En clau econòmica, Chacón demana rebaixar l'impost de successions.
Señora, había claro que usted se confunde que si Junts quiere o no quiere este impuesto de sucesiones, porque unos dicen que sí, otros dicen que no, ahora está en la izquierda, ahora está en la derecha. Yo le explico clarísimamente qué es lo que quiere el PDeCAT. El PDeCAT quiere reducir la presión fiscal en Cataluña, porque es una presión fiscal que sí, lo saben clarísimamente, porque es una presión fiscal que nos hace menos competitivos, hace que tengamos menos inversiones, y rebajar el impuesto o retroceder en el impuesto de sucesiones no es que quien más tenga no pague, porque esto ya lo damos por presupuesto, es que hay muchísimas familias, clase media, que tienen que ver como cuatro veces más, tienen que pagar cuatro veces más sus hijos al heredar los bienes.
El cap de llista d'Esquerra a les eleccions al Parlament, Pere Aragonès, avisa Junts per Catalunya que equivocar-se d'adversari és el millor camí per perdre la batalla.
Aragonès ha fet aquesta advertència després que la candidata de Junts, Laura Borràs, hagi dit en una entrevista al Punt Avui que el 14F és un plebiscit entre Junts i Esquerra. En una piulada a Twitter, Aragonès li ha respost que en lloc de fer retrets cal guanyar l'Estat i assolir la República per sempre i per tothom. El presidenciable republicà ha dit que el pròxim diumenge cal triar entre Esquerra Via Àmplia o el PSC-155, una idea en la qual el candidat d'Esquerra insistia ahir en el debat organitzat per la Sexta.
Senyora Borràs ja ha hablado del tripartito. Ya vuelve toda esta campaña. Yo creo, señora Borràs, no se equivoque de rival. No se equivoque de rival. Su rival no soy yo, no es Esquerra Republicana, a la cual he estado criticando toda la campaña, también se han ido metiendo con la CUP. Su rival es el señor Illa. Mi rival es el señor Illa. Sobre pactos con el PSC, si hubiéramos querido pactar con el PSC, estaríamos gobernando el Ayuntamiento de Barcelona o en la Diputación de Barcelona, donde ustedes están dando apoyo a una presidencia de la Diputación de Barcelona que está imputado por corrupción. Entre combatir la corrupción o criticar Esquerra Republicana, han elegido siempre criticar Esquerra Republicana, y yo quiero lamentarlo mucho.
Aragonès també s'ha adreçat als indecisos perquè vagin a votar el pròxim diumenge i ha recordat que una participació baixa facilitarà l'entrada de Vox al Parlament català. En una carta publicada a diversos mitjans, el dirigent republicà, juntament amb el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, i la secretària general del partit, Marta Rovira, han assegurat que el partit d'extrema dreta farà president el candidat del PSC, Salvador Illa, i avisen que cada vot que es quedi a casa serà un vot per al bloc del 155 i contra els drets i les llibertats dels catalans. En aquest sentit, ha tornat a defensar l'amnistia i el referèndum d'autodeterminació i ha emplaçat els candidats unionistes a no tenir por de votar.
El reencuentro que queremos es el de los presos políticos con sus familias. Y esto se va a resolver, usted dice pasar página, se pasa página votando, con una ley de amnistía y votando en un referéndum. Y que usted pueda defender el no. Y si usted confía en el no y confía en su proyecto y en su España, pues adelante, a ver si convence a la gente. Pero yo voy a batallar para conseguir democráticamente en un referéndum la independencia de Cataluña, que es lo mejor que le puede pasar a este país.
En l'escrit, Esquerra ha explicat que mai s'havia arribat al dia de la votació amb un percentatge tan alt d'indecisos i que els que encara no saben a qui votar determinaran com i qui liderarà la reconstrucció necessària del país. Els republicans avisen que cal triar entre més serveis públics i més justícia social o la recepta fallida de l'austeritat i les retallades.
Salvador Illa creu que el pacte signat pels partits independentistes contra el PSC és un error polític majúscul, ho ha dit en una roda de premsa organitzada per l'agència EFE.
Jo amb ells no puc formar govern, però no he dit que no s'haurem reunir amb ells. No he dit, i ells el que estan fent és posant per escrit l'exclusió del PSC. És el primer pacte contra un partit socialdemòcrata que es fa a Europa. I han d'explicar per què ho fan. I han entrat en contradicció perquè, efectivament, en altres àmbits estem treballant i enraonant, no? Ells ho han d'explicar.
Illa creu que no es pot equiparar el compromís signat per Junts, Esquerra, la CUP i el PDeCAT per no pactar amb el PSC amb la negativa dels socialistes a formar un govern amb Esquerra perquè són independentistes.
En aquest sentit, durant el debat d'ahir a la Sexta, el candidat socialista ha acusat Esquerra, Junts i la CUP de prometre-la duir quan saben que no tenen prou força per tirar-la endavant.
Y yo le voy a decir por qué a los catalanes y a los españoles. Ha desaparecido porque los que la proponen no se la creen ni ellos. Ni la señora Borràs, ni el señor Aragonés, ni la señora de la CUP. No se la creen ni ustedes. ¿Saben por qué no se la creen ni ustedes? Porque no tienen ni la fuerza política para hacerlo, ni el derecho ni nacional ni internacional para hacerlo. Por eso no lo proponen. Y es tiempo de acabar con falsedades y de decirle a la gente lo que vamos a hacer. Y hay una única manera de desbloquear Cataluña, que es mediante el reencuentro, el diálogo dentro de la...
Davant dels retrets d'altres candidats per no haver-se fet les proves anti-Covid per als debats electorals i que hagin posat en dubte si s'ha vacunat, ell ha dit que per ara no té previst anar als tribunals per calúmnies. Ara bé, ha avisat que tot té un límit.
La candidata d'En Comú Podem al 14F, Jéssica Albiach, ha presentat les eleccions de diumenge com un plebiscit entre el desgovern i la repetició electoral o bé un govern transversal i d'esquerres.
Entre el desgovern, que significa la repetició electoral, o una presidència amb Laura Borràs o amb el senyor Canadell, o un govern transversal d'esquerres que li doni una sortida social a les crisis. I que a més sàpiga que la taula del diàleg és una oportunitat històrica per poder avançar en desencallar, en solucionar aquest conflicte que tant de mal tenim, que tant de mal es fa i que tants anys tenim.
Així ho ha apuntat en un acte on ha estat acompanyada del vicepresident del govern espanyol, Pablo Iglesias. L'últim dia de campanya electoral, el BIAC ha dit que, òbviament, volen formar part de l'executiu perquè, si no, no s'haurien presentat a les eleccions. Per la seva part, Iglesias ha fet una crida a omplir les urnes de veritat, ha dit literalment, el 14 de febrer.
La CUP ha carregat contra Junts per Catalunya i Esquerra Republicana pel paper actiu que considera les dues formacions independentistes tenen en els desnonaments mitjançant el cos de Mossos d'Esquadra.
La número 3 de la CUP per Barcelona, Eulàlia Regu, quan ha explicat que fons d'inversió com Cerberus són un perill públic.
Cerberus, com a empresa immobiliària, un perill públic que exemplifica la dinàmica especulativa dels darrers anys i l'entramat entre banquers, polítics i fons voltors amb el que s'enfronta la població en aquesta guerra pel dret a l'habitatge.
La candidata de la formació a les eleccions del 14 de febrer, Dolors Sabater, considera que el govern s'ha de posicionar i insta amb dues formacions a triar bàndol.
El regidor del PP a Barcelona, Josep Bou, ha participat aquest matí a la manifestació convocada pels sindicats policials Jusapol, Jupol i Jufil.
L'objectiu és demanar la declaració de Catalunya com a zona d'especial singularitat i en protesta per l'abandonament, diuen, que conviuen en aquesta regió els membres de les forces i cossos de seguretat de l'Estat per part del govern d'Espanya. Un fort dispositiu policial ha evitat que una manifestació contrària, convocada per Arran, accedís a la plaça Sant Jaume.
La diputada de Junts, Míriam Nogueras, fa campanya a Sabadell al costat de Lourdes Ciuró.
En una trobada amb votants aquest matí al racó del campanar, Nogueras ha destacat que els rivals o adversaris no són els partits independentistes.
Crec que Catalunya, el màxim rival que té, ja no parlo ni de partits ni d'independentistes, sinó tots els habitants de Catalunya, tenen un estat que no acompanya, un estat que no ajuda i un estat que ens fa viure per sota de les nostres possibilitats segons els recursos que nosaltres a Catalunya generem.
El partit d'ultradreta Vox inicia una querella per l'actuació dels Mossos en els incidents en els actes de campanya.
La formació ha presentat una querella al TSC contra el conseller d'Interior Miquel Samper denunciant que la policia catalana va cometre una presumpta omissió del deure de perseguir delictes, prevaricació i delicte electoral. Vox acusa Samper de la inadequació de les mesures de seguretat sobre els membres del partit i també constata la passivitat del dispositiu policial que va permetre la comissió d'aquests fets delictius.
Notícies migdia.
7 minuts per arribar al punt de les dues. Ràdio Sabadell se suma a la commemoració del Dia Mundial de la Ràdio aquest dissabte 13 de febrer amb un programa especial dirigit i presentat pels periodistes Aleix Graell i Pere Galifa. Es titula El Casino dels Senyors en una picada d'ullet, el llegat de la colla de Sabadell.
L'humor i la sàtira hi seran, per tant, molt presents. Així ho ha justificat en declaracions al programa al matí un dels impulsors del programa, Aleix Graell.
A veure, la part bona de la colla és que, com que ells s'ho prenien tot a broma i havien fet conya amb tot, de fet, el nom del Casino dels Senyors és una crítica al cercle sabadellès de l'època, on els rics s'ajuntaven al teatre principal amb un d'aquests clubs exquisits, no?, d'alta gamma i d'alta societat, i ells ja feien aquesta crítica a la societat que els envoltava. Llavors, nosaltres, el nostre homenatge, per molt dolent que sigui, l'acceptarien. Llavors vam dir, ostres, doncs els agafem el testimoni.
El Casino dels Senyors tindrà entrevistes, música i jocs amb premis per als oients que hi participin. S'emetrà demà dissabte, Dia Mundial de la Ràdio, en directe de 9 a 12 de la nit.
I encara sobre Pere IV, l'escriptor local Roc Casagran ha tret a la llum un poema desconegut de Joan Oliver. L'escriptor ha rebut aquesta poesia d'un professor barceloní que l'ha guardat durant més de 40 anys.
Es tracta d'una composició que el poeta Joan Oliver va dedicar a un grup d'alumnes andalusos de Nou Barris l'any 1978. El seu professor ha estat tots aquests anys custodiant la poesia. Ara l'ha enviat a l'escriptor sabadellenc Roc Casagran perquè la faci circular. Malgrat no sortir en cap antologia d'Oliver, la poesia no és inèdita, ja que Casagran l'ha trobat publicat gràcies a les xarxes.
Però sí que arran d'això, d'aquesta presència a les xarxes, hem trobat que aquest poema apareixia en un llibre que es diu Mites i Somnis, que és com una mena d'antologia de poetes catalans adreçat, entenc que a Mainada.
El poema dona la benvinguda a les noves generacions a un país que anhelava Oliver i que, segons Casagran, encara està mig construir.
I afegim un parell de punts més. 4 de cada 10 trucades realitzades l'any passat al 112 des del Vallès Occidental eren per demanar assistència sanitària.
Els vallesans van fer durant el 2020 gairebé 202.000 trucades al telèfon d'emergències, pràcticament un 5,5% més que l'any anterior. El 40% dels avisos eren per demanar assistència sanitària, un 32% per temes de seguretat, l'11% tenien a veure amb qüestions de trànsit, per civisme al voltant del 8% i per incendis el 3,6%. Terrassa va ser el municipi del Vallès Occidental des d'on es van realitzar més trucades al 112 l'any passat, amb un total de 56.158.
Baixa el nombre de moviments a l'aeroport de Sabadell durant el mes de gener.
Les dades d'AENA mostren que en comparació amb el mateix mes de l'any passat, l'activitat a l'aeroport de Sabadell s'ha reduït en un 3,9%. És el descens menys pronunciat entre els aeroports amb activitats principalment no comercials. Els altres aeroports afectats són el de Jerez i el de Madrid Cuatro Vientos, que acusen una caiguda d'un 19 i un 58%.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Està clar que jugar cada 3 dies per nosaltres és difícil. Ha sigut un partit en el que han passat masses coses a la primera part.
Teníem una plantilla jove. Crec que mica en mica ens anem coneixent. Estem tots molt units.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
Big win and we are happy that we won.
Gran victòria i estem contentes per haver guanyat. Aquesta setmana hem entrenat dur.
Ha sigut un campionat que ha sortit molt bé, estem molt contents, sobretot després de tants mesos sense competir.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
Final del Notícies Migdia. Dos terços de les meses electorals ja tenen confirmats els 3 titulars i els 6 suplents. Així ho ha assegurat avui Bernat Soler, conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència en Funcions. A més, a 2 dies de les eleccions, el 99,9% de les meses té els membres mínims per constituir-se, ha detallat Soler en una entrevista a TV3. El conseller ha assegurat que en aquest context el govern no treballa en l'escenari d'ajornar la proclamació dels resultats, encara que estigui previst per la llei per a situacions excepcionals. I mentrestant, el Departament de Salut preveu que hi haurà 96.000 persones en quarantena en aquestes eleccions.
El secretari general de Salut, Marc Ramentol, s'ha pronunciat en declaracions a RAC1 que no és bo trencar les quarantenes. Si més no, ha afegit que s'hi repensaria, ja que això implicaria vulnerar el dret a vot. Ramentol ha reconegut que l'escenari de les eleccions és millor del previst, però ha alertat que un repunt de contagis després d'aquestes eleccions seria pitjor que la tercera onada.
L'Audiència Nacional concedeix a Rodrigo Rato la llibertat condicional pel cas de les targetes opaques.
L'expresident de Bankia ja es trobava en règim de semillibertat pel tercer grau que tenia. La Junta del seu centre d'inserció social ha proposat la llibertat condicional amb arguments com l'antiguitat dels delictes de les targetes Black i que Rato ja ha pagat íntegrament la seva responsabilitat civil. Rato va ingressar en presó l'octubre del 2018 per complir una pena de 4 anys i 6 mesos de presó.
I els preus es recuperen durant el mes de gener després de 10 mesos consecutius en deflació arran de la pandèmia. A Catalunya l'IPC ha crescut al gener un 0,4% en termes interanuals, segons les dades publicades avui per l'INE. L'increment s'explica per l'encariment dels subministraments, sobretot l'electricitat, i també dels aliments i les begudes alcohòliques. A l'Estat, els preus han pujat un 0,5% al gener, un punt més en comparació a la taxa registrada al mes de desembre. Un minut per les dues, marxem. Fins aquí el Notícies Migdia que hem fet amb el Sergi Cubero a les vies de so i el Víctor Huerta a la redacció. Nosaltres tornem dilluns a la mateixa hora a partir de 2:15. Ara arriba tota la informació esportiva a l'Hotel Suís amb l'Adriana Arroyo i companyia. Que vagi molt bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.